A COPE Catalunya i Andorra, duros a quatre pessetes.
Veristat, que és una organització a nivell mundial dedicada a la investigació clínica, ha anunciat aquesta setmana el llançament de les seves operacions comercials aquí a Espanya i el nomenament de la doctora Montserrat Barceló Riera com vicepresidenta per Europa. Veristat escollí Barcelona com a seu per Espanya perquè és una ciutat coneguda per ser un dels centres biotecnològics de més ràpid creixement per assajos clínics d'oncologia. Anem a saludar a la doctora Montserrat Barceló. Doctora, molt bon dia.
Bon dia, Quim.
Per què les empreses farmacèutiques externalitzen tant la recerca clínica?
Realment és una molt bona pregunta. La gent encara es creu que la investigació està tota dins del laboratori farmacèutic, però és cert que ja fa molts anys als Estats Units es va demostrar que no era un mètode adequat, en el sentit que tenia gent molt qualificada en projectes que a vegades s'havien d'aturar per motius de seguretat o d'eficàcia, i tenia gent parada realment que no feia aquests projectes esperant que arribessin els següents, no? I aquí és on va néixer realment tot el món de les CROs, les Clinical Research Organizations, que són les companyies que ens dediquem a fer investigació per contracte. Les companyies, tant biotech com farma, ens contracten i nosaltres fem aquests assajos clínics.
I per què heu decidit invertir a Barcelona? Hi ha més possibilitats per fer assajos?
Bueno, realment, el motiu que Veristat hagi vingut a Barcelona, fora la modèstia, és per mi. O sigui, pensem sobretot en el talent que realment aquesta ciutat pot oferir cap a les companyies internacionals. I això és algo que les companyies estan buscant ara fermament. A vegades, evidentment, que Barcelona és una ciutat on es fa moltíssima recerca, on tenim molts estudis clínics, que és molt vendible, però que realment busca les companyies quan llancen ells noves afiliades i nous productes és gent amb talent que les pugui gestionar.
I quin paper juga la tecnologia a la recerca clínica?
Doncs malauradament encara és un paper petitó i jo crec que aquí Barcelona té una gran oportunitat per desmarcar-se una mica de la tradicional recerca clínica que s'ha fet fins a dia d'avui. No? Les companyies farmacèutiques també són companyies sumament riques, amb molts beneficis, amb la qual diem que no han sigut les companyies que han mirat més a la tecnologia per veure si els seus processos es podien millorar. No? Això està canviant ara moltíssim, perquè és que, evidentment, la tecnologia ha arribat ja a tots els sectors, entre ells el farmacèutic, i en tenim grans farmacèutiques que estan liderant aquest canvi. I aquí és on vull venir a parar, no? Que Barcelona realment es pot definir com un hub on la recerca es pot fer juntament amb tecnologia, no? Hem de donar moltes gràcies a que el Congrés de Mobile també es va començar a fer aquí a Barcelona, que va treure molta inversió i molta empresa, i ara veiem, amb tecnologia mèdica, moltes companyies liderades a nivell europeu que estan ubicades aquí a Barcelona. I podem fer la recerca d'una forma molt més eficient, molt més ràpida, i esperem que de forma més econòmica.
Estem parlant de nivell europeu, i últimament es parla també del Brexit, que s'ha entrat en vigor l'1 de gener d'aquest any, de l'any 2021. Com ha afectat el Brexit a la recerca europea?
Home, realment ens ha deixat una mica fora de joc. Has de pensar que Anglaterra era la seu de l'Agència Europea del Medicament. Hi ha moltes companyies de tradició i de moltíssima investigació, sempre han sigut un mirant, no?, en la recerca a Anglaterra, amb centres molt, molt potents, amb companyies com Glaxo, amb companyies com Seneca, liderant molt la recerca a nivell europeu. I de sobte, bueno, doncs ja no és un altre país, ja no podem comptar que sigui a nivell europeu. Hem hagut de traslladar l'Agència Europea del Medicament a una altra ciutat, amb tot el que el talent també s'ha volgut mogut o no s'ha volgut moure, amb la qual hi ha hagut una sèrie d'enlentiment d'aquesta inversió a nivell europeu. No? Però bueno, estem ja tornant a agafar el ritme. Jo crec que Europa, sobretot també per tot el que són fons europeus i per tots els plans que ha fet per dedicar-se a recerca, Europa s'està tornant a posicionar com un continent molt, molt adequat per fer recerca.
Parlant de talent, quin és el tipus de talent que més es busca en la recerca clínica, per si hi ha oients que els hi pot interessar?
Sí, sobretot, i encara a més, sobretot en l'àmbit dels assajos clínics, encara seguim tenint dificultat en trobar aquest talent, no? I una altra de les coses que jo crec que ho he vengut molt de Barcelona és els grans centres universitaris que tenim, no? A vegades ens pensem que només és talent en àmbit de ciències de salut, perquè aquest ha sigut el tradicional, biòlegs, farmacèutics, molts metges, tenim també molta infermera treballant a dins de l'àmbit de la recerca, però no oblidem tota aquesta part tecnològica que està arribant ara, no? Realment, al fi i al cap, el que es tracta de recollir dades i que aquestes dades estiguin analitzades, i això fa que cada cop s'utilitzin plataformes més complexes, i ara mateix el que el sector necessita, i sobretot, com en molts altres sectors, doncs programadors molt, molt bons i gent tecnològica que es vulgui posar cap al nostre àmbit.
Com pot Barcelona competir amb altres ciutats com Boston, que també està molt orientada al sector de la investigació científica i mèdica?
Sí, aquesta pregunta també me la fan moltes vegades i realment no crec que es tracti de competir. No podem competir amb Boston. Nosaltres, Barcelona és una ciutat petita, és una ciutat que ha entrat tard en l'àmbit de la recerca clínica, per molt que tenim bastanta tradició del passat, les farmacèutiques que hi havia aquí, però jo crec que realment el que hem de fer és fer ponts de col·laboració, veure realment què li pot faltar a Boston que nosaltres podem complementar, i ressalto sobretot la part del talent, o sigui, Boston li falta talent. De fet, Veristat és una companyia que va obrir oficines a Taiwan i a Taipei pel talent que vam trobant allà, programadors sumament qualificats, amb moltíssimes ganes d'aprendre del sector, i vam crear una companyia d'avui per demà amb 20 treballadors ja a Taiwan, no? Doncs això són el tipus de col·laboracions i els ponts que hem de fer entre Barcelona i Boston, no? Veure com companyies d'allà poden col·laborar amb companyies d'aquí. I, de fet, moltes de les biotechs que tenim aquí a Catalunya tenen ja un pont en allà, tenen ja un peu en allà, no? I qui diu Boston pot dir un Silicon Valley, on també hi ha molta biotech, o altres centres a la Xina, o altres llocs on la recerca i on la inversió en recerca és molt més alta.
Crec que vostè és sòcia de GECON, una associació que a vegades parlem amb ells, de directives i conselleres, que aporta una organització com GECON al món de la dona en l'àmbit de la direcció de l'empresa.
Bueno, no només soc sòcia, Quim, jo vaig ser fundadora de l'associació. Va sortir d'un programa de SADE on, bueno, 90 dones vam decidir crear aquesta associació, i certament el que estem veient amb el suport de GECON i de les nostres sòcies, que estem intentant a començar, doncs, a créixer el número de percentatges de directives amb els càrrecs, no? No només això, sinó que estem veient que també ens estem convertint amb el fòrum on les companyies estan venint a buscar, per exemple, conselleres, no? Ara, gràcies també a la normativa, on les companyies han de tenir, doncs, un percentatge de conselleres en els seus consells, veiem que venen a nosaltres a buscar aquestes directives, no? I els hi facilitem això. O sigui que realment una tasca amb la que em motiva moltíssim i estic molt implicada.
Doncs genial. Montse Barceló, vicepresidenta per Europa de Veristat, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de COPE Catalunya Andorra del Duros a 4 Pessetes.
Gràcies a vosaltres, Quim.